Radio Vilafranca.
Avui tenim duet al cinema. La Lídia Oñate i el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens acompanyaran perquè hi ha moltes coses a explicar i comentar de la cartellera i d'activitats que organitza Cineclub. Lídia, Miquel, bon dia, ben tornats.
Hola, bon dia.
Bon dia, Silvia.
Comencem parlant d'una gala, Catifa Vermella, per aquesta segona edició del Premi Bogar que convoca Cineclub Vilafranca. I ens vas avançar fa unes setmanes, Lídia, que seria per l'actriu Emma Vilarassau. I tots aquells que tinguin ganes de compartir aquesta festa, aquesta trobada, avui ja poden adquirir entrades.
Exacte. Per nosaltres, la gala del Premi Bogar Vilafranca és com la nostra festa anual, no? Ho vam començar amb aquest objectiu l'any passat amb el José Sacristán. Volem que vinguin persones amb trajectòria, persones amb les que puguem tenir converses, és a dir, el que està plantejada a la gala no és només per premiar aquestes persones i que els vilafranquins o d'arreu de la comarca, qui vulgui venir, podrà venir adquirint l'entrada, o si és soci de Cineclub Vilafranca. Doncs en aquest dia el tema és, no és només veure la persona recollint el premi, sinó tenir una estona de gairebé 3/4 d'hora en la que poder tenir converses i conèixer-la més de forma més íntima i conèixer també la seva experiència professional, passant per tots els seus treballs, no? En aquest cas, Emma Vilarassau per nosaltres és molt emotiva, perquè, clar, la vam conèixer sobretot, ja havia fet altres treballs, però la vam conèixer sobretot a Nissaga de Poder, que ens va calar molt profundament, i ara amb Casa en Flames justament l'ha conegut la resta d'Espanya, no? Perquè és veritat que és una actriu que havia treballat moltíssim, bueno, ha treballat moltíssim a Catalunya, però potser a Espanya l'havia deixat més de banda, ella també perquè havia prioritzat el teatre, i havia fet molta ficció televisiva a TV3, però ara amb Casa en Flames i que vindrà properament Casa en Cendres, la seqüela, doncs ja la tenen en òrbita.
Tot i que no l'han premiat.
No l'han premiat, però l'han nominat. Al final, sí. Jo crec que sí que la tenen en l'òrbita, que la tenen en consideració, però clar, els premis també a vegades són molt, molt especials, no? A veure com funciona amb el tema dels acadèmics, a qui vols premiar, amics i tot una
mica. No són justos.
A vegades ho són i a vegades no, però sí que són aleatoris a vegades, sí.
Clar, és un format molt agraït.
Exacte.
Perquè és un luxe, com tu deies, no es tracta de veure-la, de tenir-la aquí, sinó d'aquesta trobada que organitzeu, aquesta conversa que permet saber més coses d'ella, acostar-s'hi, no?, d'alguna manera, des de les butaques, però
Sí, perquè ho trobàvem molt fred, no?, el fet de recollir un premi, que és molt bonic, però en el fons veus a la persona passar i ja està, i realment el que busquem és això, és un tu a tu més directe, i que aquesta gala apropi a persones, ja et dic, de renom, a tota la comunitat cinèfila que tenim a les nostres contrades, no?
Qui conduirà la gala, la festa, la trobada?
Doncs comptem amb el Biel Duran, que també una persona molt important dins de l'esfera Nissaga de Poder. Està molt content de venir, perquè, clar, la relació que té amb l'Emma és molt especial, també. I la veritat és que creiem que es formarà un molt bon tàndem. L'any passat vam tenir el Daphnis, aquest any no ha pogut ser. Ens ha dit que estava encantat, però no ha pogut ser. Però la veritat és que en Biel segurament ho farà molt bé, també.
I és de casa, no només a la ficció, per ser part de Nissaga de Poder, sinó que el Biel és de Gelida i, per tant,
Totalment.
Segur que serà entranyable aquesta conversa, aquesta trobada. Dèiem que avui poseu a la venda les entrades. Com s'ha de fer?
Doncs donem diferents opcions, és a dir, tant la comoditat de casa, de fer-ho a través d'internet, com sempre, com comprar qualsevol per veure qualsevol pel·lícula, i després també al Kubrick, si volen anar físicament a recollir-les, també ho poden fer des d'aquesta mateixa tarda, en horari d'obertura del Kubrick, que recordem que és divendres, dissabte, diumenge i el dimecres.
Les entrades surten a la venda aquest divendres, però quan es celebra la gala, recorda'ns
molt
dia,
important,
hora, com accedir.
És un dilluns, 30 de juny, a les 8 del vespre. Recomanem que els que hi vagin o vulguin anar, que hi vagin d'hora, perquè sempre es concentren moltes persones, i la veritat és que, sobretot per als socis de Cineclub Vilafranca, que ja hem reservat entrades per a ells, perquè ja hem fet una prereserva, que mentre més d'hora vinguin, doncs les butaques estan reservades, però que podran tenir millors llocs. Per això et recomanem que quan més d'hora, millor.
No em dic quant costa.
Hem posat un preu molt popular, tant per l'entrevista com la pel·lícula, tindrà un cost de 5 euros. Està fet també perquè qualsevol pugui venir, que no sigui un fre d'entrada a poder assistir a una gala. És un preu mòdic també per cobrir les despeses de tot plegat, perquè al final tot té un cost, no? Però la veritat és que creiem que qualsevol podria assumir-ho.
I com es desenvoluparà? Primer hi haurà la pel·lícula o acabareu amb la pel·lícula? Quin és
el format,
protocol?
Revalidarem el format de l'any passat perquè va funcionar molt bé. Es presenta l'esdeveniment, just després a uns breus parlaments, i té lloc l'entrevista, que serà això d'entre uns 25-30 minuts, i en acabat es comença la projecció de la pel·lícula.
Casa en Flames.
Exacte. I com a cortesia, en finalitzar l'esdeveniment, hi haurà un tast de cava a càrrec de Masia Torreblanca, d'embotits a càrrec de Mallart, i a més també comptem amb Germinova per posar també ben bonic el Kubrick, amb unes flors que quedi bé, tot més envellit.
Una gala molt rodona i una molt bona manera de començar aquella setmana, el 30 de juny,
exacte,
dilluns.
I acomiadar també potser el que seria la temporada, no? De tots tenim en ment el curs. Nosaltres allargarem una miqueta més perquè estarem oberts tot l'estiu fins a mitjans d'agost, però sí que d'alguna forma aquesta gala també dona l'inici a la temporada més d'estiu, no? Que tenim moltes coses preparades que desvetllarem properament. Però sí que volem fer que hi hagi activitats per famílies, que hi hagi activitats per cinèfils, més enllà de la nostra activitat habitual.
Així tornaràs, no?
Tornaré.
A explicar totes aquestes novetats estiuenques. Anem a tafanejar la cartellera. El Miquel l'ha estudiat a fons i hi ha estrenes molt potents, oi?
Sí, sens dubte.
Comencem amb un super blockbuster.
Com entrenar a tu dragón.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Hipo.
Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! Tranquilo. No te haré daño.
Sean tan malos como creemos.
Por si lo has olvidado, la guerra de nuestros
padres. Seguint amb aquesta moda, aquest filó que Disney Plus té amb els live action, ens arriba la de Com entrenar a tu dragón.
Sí, en aquest cas DreamWorks se suma a la moda dels live action, fent doncs un remake de la pel·lícula original, que en aquest cas, quan el codirector d'In de Blois es va adonar que volien fer un live action de la seva pel·lícula sí o sí, va dir, doncs m'hi poso jo al capdavant perquè em vull assegurar que es faci bé.
Que no m'ho espatllin, no?
Sí, exacte. I es veu que justament doncs, és això, mateixa història, mateix director, Gerard Butler donant vida amb el pare del protagonista, que a la pel·lícula original li posava veu, mateix compositor de la banda sonora, però de totes maneres torna a fer vibrar aquesta nova versió en imatge real. I es veu que, bueno, que sobretot el missatge en contra de la... el missatge antibèl·lic i contra la intolerància està més vigent ara que mai, que no pas fa 15 anys, perquè la pel·lícula original té 15 anys ja.
És molt fidel a la pel·lícula original, però sí que hi ha una petita diferència, i és que els protagonistes no són nens i nenes, sinó que aquesta vegada els han fet adolescents, no? Una mica més granadets.
Sí, és això, que els actors principals, Mason Thames, protagonista de Black Phone, i Nico Parker, que és filla de l'actriu Thandi Wee Newton, pues que, doncs, bàsicament són dos actors que tenen més edat que els personatges de la pel·lícula d'animació.
Si el tràiler fa justícia, les escenes de vol amb els dracs són brutals.
Sí, sí, es destaca que les seqüències són espectaculars, sobretot el clímax final, en una pel·lícula que dura mitja hora més que l'original, a la qual s'afegeix una mica més de conflicte, potser, que, bueno, potser els fans de l'original trobaran a faltar una mica de capacitat de síntesi, perquè, clar, s'ha allargat mitja hora la pel·lícula.
Però s'han fet grans, aquests fans. Podran, amb aquesta mitja hora de més.
Sí, sí, es veu que és resultat satisfactori tant per petits com per grans.
Diu Spin-off que és el millor remake en acció real que s'ha fet fins ara. Tot i així, llença la pregunta que fem sempre aquí, quan parlem d'un live action. Calia, era necessari, si ja teníem la pel·lícula original que funcionava. Suposo que la caixa mana, no? Es van fer molts diners amb aquesta trilogia i volen seguir estirant la veta.
Sí, sí, sens dubte. Continuar explotant el filon que va donar lloc a tota una saga, per tant, continuar explotant aquest filon.
És el gran blockbuster del cap de setmana, Com entrenar a tu dragón, però hi ha unes quantes més, per exemple.
Votemos.
¿Votos a favor para cambiar el ascensor?
Vamos. Enhorabuena, oye.
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso, por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco? No, no, no.
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? ¿Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así?
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Que no es nuestro piso, no podemos votar algo así.
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os guste o no?
No tendrás una fotografía de Joaquín.
¿Tiene novia?
¿Y está gordo?
¿Qué medicación toma?
¿Lleva tatuajes?
¿Cómo viste?
Bueno, ¿no os dais cuenta de los xenófobos que sois?
Locófobos.
¿El qué?
Miedo a los locos.
¡Lola!
Les comunitats de veïns són un filó que han donat moltes alegries a la ficció espanyola, qui no s'ha enganxat a Aquí no hay quien viva o La que sea vecina, i explota també una mica aquest format, no, Votemos?
Sí, però des d'una altra perspectiva. Vull dir, aquí és... Bueno, aquesta pel·lícula primer va ser una obra de teatre i després un curt, que el curt es deia Votamos, en comptes de Votemos. I això, i bàsicament l'acció està situada en un edifici del centre de Madrid on s'ha de decidir, com heu sentit al tràiler, si es vota a favor o en contra d'un canvi d'ascensor, però resulta que, bueno, que salta la notícia que un dels veïns vol llogar un pis amb un inquilí que té problemes de salut mental i, bueno, i es lia parda, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bé, doncs s'explota aquest filon de les comunitats de veïns, però des de la perspectiva de la comèdia més àcida, d'alguna manera, on bueno, és una pel·lícula que d'alguna manera busca... que actua com a mirall d'aquella societat que tendeix més cap a la dreta. Perquè el tema de l'inquili aquest que té problemes de salut mental, doncs, bé, doncs fa que una mica comencin a sortir a la llum doncs, tots els pensaments així més intolerants i més de tendents cap a la dreta de cadascun dels veïns. Llavors doncs, va una mica en aquesta línia de la comèdia àcida, però es veu que és una pel·lícula molt divertida.
Sí, em recorda bastant a La comunitat d'Àlex de la Iglesia, que també és un remolí d'emocions i a veure qui la fa i la diu més grossa, no?
Queden tots retratats en el tràiler, que són un parell de minuts, doncs imagineu-vos a la pel·lícula. Tenim més propostes.
Algo le pasa mejor, ¿no?
No va a saltar, Damián.
¡Ya han llegado los bomberos!
¿Por qué nos ha llamado, Flavi? Es la sexta vez que nos lo hace. ¿Es chantaje emocional? Para empezar, la solución consiste en dejar la sesión.
¡No!
Cuento con volver a verle.
¿Así? ¿Cuándo?
Cuando decida encontrar el amor.
¡Nos hemos librado! ¡Ah!
Estoy muy contenta de que Alice venga con el novio nuevo.
Yo también.
No.
Son 30 años de casados y...
Cada vez que te he presentado alguno, no has podido evitar psicoanalizarlo.
No se repetirá, seguro, te lo prometo. No me importa, voy a buscarlo. ¡La madre que me...!
¿Doctor Belanger?
Damián, ¿qué hace aquí?
Muchas gracias por invitarme. La casa, desde luego, es preciosa.
Ven a mi habitación.
¿Eh? ¿Por qué? ¿Me puedes mandar urgentemente el expediente de Damián Leroy? Fobia a los pájaros. No me acordaba.
¡Es un jilguero! ¡Es una especie en vías de extinción en la región!
¡Maldito! Hola, Estefan. Nos gustaría invitarte.
Hombre, me alegro de oírle.
Los dos hacíais una pareja magnífica.
¡Papá!
¿Quién es ese Estefan?
Cuando pienso que estoy a punto de casarme con él.
Nos encantan las guindillas, ya ni las notamos.
Comèdia francesa i que funciona.
Sí, sí, és una comèdia a la qual sempre i quan no li demanis allò que no és, doncs és capaç de fer-te riure amb la seva, amb els seus acudits i personatges que són una mica cotxambrosos, però simpàtics.
Cotxambrosos.
O sigui. Sí, sí.
Explica'ns qui és el prota, perquè segur que els oients han reconegut.
Sí, el protagonista és Christian Clavier, que justament és el protagonista també de... La trilogia Dios mío, pero qué te hemos hecho, i també d'una pel·lícula que es va estrenar l'any passat que es deia Olala, i justament amb aquest director havia fet una pel·li anterior que es deia Un verano en Ibiza, i bé, i en aquesta pel·lícula doncs, interpreta amb un psicoanalista d'èxit que bàsicament doncs, té un problema, que és que hi ha un pacient que no el deixa en pau, amb intents de suïcidi, i al final, doncs, per treure-se'l de sobre, li fa creure que l'única manera de trobar la felicitat és trobar l'amor. I bé, i un dia doncs, se'n va celebrar, el psiquiatre se'n va celebrar el seu 30 aniversari de casament amb la seva dona i la seva filla li explica que ha trobat amb l'home de la seva vida, que justament és aquest pacient.
Llavors... No t'expliquis molt més, que estic sí, tenint sensació d'espoiler.
Us podeu imaginar com... Aviam, la pel·li es diu Algo le pasa a mi yerno, amb sí, la qual cosa sí. Ja...
Dóna pistes.
Però bueno, però us podeu imaginar fins per on tenirà la cosa a partir d'aquí.
A mi tot el que faci aquest senyor... És que té un carisma i un talent que li compro, eh? És una bona... Et fa passar una bona estona, sempre.
Exacte, i també no hem d'oblidar que les comèdies franceses, si són d'èxit, és perquè saben perfectament la fórmula de fer-nos passar una bona estona. Amb un punt, sempre tenen un punt de crítica social, però després tot acaba passant pel sedàs de la lleugeresa, la simplicitat, i sembla com que no passi res, no? Realment ho fan molt bé. Jo els hi dono tot el mèrit. I segurament aquesta, tot i que potser que no sabem si passarà la història dins del que seria el gremi de les comèdies franceses, el temps ho dirà, però segurament surts del cinema amb un somriure.
Una feel-good movie de bon rotllo amb la qual rius des del minut zero. Però el registre avui és amplíssim. També tenim...
Més carbon.
Rodríguez Carlos, interior.
Al puto lo mandaron adentro.
Usted se desempeña como mecánico en el sector de preparación primaria en interior de mí.
¡Parecemos niñas de secundaria, dale!
¿Puedo? ¿Tuvo alguna queja sobre mi trabajo?
Miss Carbón, una pel·li hispano-argentina que ens parla de la mina.
Sí, sí, és la història real de la primera dona que va aconseguir entrar en una mina de carbó per una superstició que deia que les dones no podien entrar a les mines de carbó per risc d'esfondrament. I bé, i està protagonitzada per Lux Pascal, que justament és la germana de Pedro Pascal i a més és actriu, és una dona trans de veritat. En la història d'aquest personatge que fa la transició i trenca barreres, doncs, convertir-se en la primera dona que va aconseguir entrar en una mina de carbó allà a l'Argentina, en una pel·lícula que diuen que és vistosa i que pretén reparar en lo possible la injustícia de no permetre a la dona entrar en zones de labor, encara que vinguin tan poc de gust com serien, per exemple, les mines de carbó. Això ho diu la crítica de l'ABC.
I també tenim una estrena catalana.
Esmorza amb mi.
¿Natalia?
És l'Omar. Sí.
Ja sé qui és. Sí. Quina casualitat, no?
Oh.
viva. Sí que estàs canviat.
20 anys dona per molt. 20 anys dona per moltes vides, Natàlia.
És com un dimoni que em veu.
Diuen que sona fort pels Gaudí, per endur-se estatuetes.
Probablement. És una història, bé, ambientada en un barri com el Raval. Justament, són quatre personatges, són quatre històries diferents, de fet, la pel·lícula, i gira al voltant de quatre personatges, doncs, que busquen una segona oportunitat en la vida i que busquen, doncs, bé, doncs, sobretot reconnectar una mica amb si mateixos i també amb l'amor, estimar i ser estimats. I són quatre actors magnífics, es destaca que el repartiment sencer és magnífic, Anna Alarcón, Ivan Massaguer, Álvaro Cervantes i Marina Salas i la col·laboració d'Oriol Pla. Amb la qual cosa, bé, van guanyar aquesta pel·li, va guanyar quatre premis a la secció Zona Cine del Festival de Màlaga. Millor pel·lícula, millor actriu Anna Alarcón, millor actor Ivan Massaguer i el Premi del Públic. Amb la qual cosa, vull dir, una proposta catalana així una mica més autoral, amb música urbana, i que es veu que està a la mar de bé.
I just fa pocs dies també va guanyar el premi de millor pel·lícula al FICCAT, que es va celebrar Ara de Barà. Així que recomanació autoral amb premi.
Fantàstic. Què més s'estrena?
3 quilòmetres al fin del mundo.
Siento que me ahogo ahora que te vas.
Te lo pido, por favor. ¿Sabes lo que le han hecho? Te suplico que me ayudes.
Habría ido nadando hasta Bucarest con tal de no estar aquí.
¿Qué harías tú en mi lugar?
Pel·lícula que no és fàcil, igual que l'anterior, eh? Pel·lícules valentes.
Sí, sí. És una, bé, en aquest cas, nova pel·lícula del que es va anomenar el nou cinema romanès, que neix més o menys cap al 2007 amb la Palma d'Or, 4 meses, 3 setmanes, 2 dies. I és la història d'un home que és brutalment agredit al carrer, i l'endemà següent el seu món fa un gir, els seus pares ja no el veuen igual. I de què va aquesta pel·lícula? Doncs d'un home que és homosexual, que fins i tot hi ha una escena on es veu que li intenten fer un exorcisme per curar-lo de la seva malaltia, i que bé, i que no és tan comparada amb altres pel·lícules romaneses, no és tan rigorosa a nivell formal ni tan complexa a nivell temàtic, però tot i així és un thriller pertorbador i un al·legat contra la intolerància, el fanatisme religiós i el comportament de ramat.
Diuen que és aspre, que és pur os. I l'última estrena?
Mr. Barton.
Mr. Burton?
Do you have everything you need, Mr. Burton?
Yes, thank you, ma'am. Whose is this?
That's mine, sir.
Henry V, prologue by heart.
Offering news of fire.
Mr. Barton, biòpic sobre els inicis de Richard Barton.
Sí, sí, correcte, i sobretot la seva relació amb el mestre de teatre que va canviar la seva vida i que el va permetre, doncs, unir-se a la Royal Shakespeare Company. I és una pel·lícula on destaca, bé, poderosa sobretot pel seu argument i les seves interpretacions, i que se centra sobretot en el príncep Hal, que l'actor va interpretar l'Enric IV del 1951 per aquesta companyia, la Royal Shakespeare Company, en un moment on també estava passant per problemes per continuar els seus estudis, etc.
Toby Jones, que interpreta aquest home que li canvia la vida al seu tutor, està magnífic.
Sí, sí, es destaca, bé, es destaca sobretot les interpretacions de Toby Jones, Harry Lauty, que interpreta el Richard Barton, i Leslie Manville, sens dubte.
Ens queden segons, per tant, només digue'ns les pel·lis que tenim en cartellera, l'Assassí i el Kubrick.
Bé, doncs, Com entrenar a tu dragón es podrà veure a partir del divendres que ve, dia 20, al Kubrick.
I aquest cap de setmana,
us esperem, sí, us esperem amb Cirat i Valerina, el Kubrick, i el dilluns amb l'òpera Nabucco, en diferit, i a l'Assassí avui a les 9, última sessió del documental One to One, John and Yoko, i el cap de setmana us esperem amb Érase una vez mi madre, doblada al castellà i en versió original, subtitulada al castellà.
Recordeu que Cirat acaba de venir premiada de Cannes, visionat obligatori per qualsevol cinèfil, i res, i Valerina és la pel·li d'Anna de Armas, que es confirma com una noia ja blockbuster amb tot el que ha fet, no?, en els últims anys.
Moltes gràcies, Lídia i Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Un minut de 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació en l'àmbit comarcal al Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que els veïns d'Avinyonet tindran una oficina d'atenció dels Mossos que poden presentar denúncies. L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès ha fet aquest pas més per millorar la seguretat del municipi. Durant aquest mandat hi ha instal·lat càmeres, grups veïnals, grups de WhatsApp, senyalització preventiva i ara es vol implantar també aquest nou servei. L'Ajuntament i els Mossos han acordat posar en marxa una oficina d'atenció al ciutadà mòbil per facilitar i recollir denúncies al municipi perquè els veïns no hagin de desplaçar-se a Vilafranca o a Sant Sadurní. Així s'evitaran cues i llargues estones d'espera. S'ubicarà al local social de Cantallops amb cita prèvia. La marató 20 llars per 20 gossos del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès finalitza amb 7 adopcions abans de l'estiu. Entre dimarts i dijous, el Centre d'Acollida ha dut a terme aquesta nova marató d'adopcions amb l'objectiu de trobar una llar per una vintena de gossos que fa molts anys que viuen al centre. Durant la jornada, que ha portat el nom de 20 llars per 20 gossos, els visitants han rebut assessorament personalitzat amb entrevistes per conèixer les seves necessitats. Segons la directora del centre, Anna Martínez, el balanç ha estat positiu, amb 7 gossos adoptats i un acollit, tot i l'aixafogó d'aquests 3 dies, que potser ha fet baixar el nombre de visitants que s'esperava. I el projecte Som Mainada fa el salt dels vídeos als escenaris amb un nou espectacle en directe amb seu a Sant Jaume dels Domenys. Està impulsat per un equip de músics i educadors. Som Mainada, el projecte audiovisual i musical en català dirigit als infants, ha fet aquest pas important i ha estrenat recentment el seu primer espectacle en viu. A més de 5 anys oferint continguts pedagògics en català a través de les plataformes com YouTube i Spotify, ara el projecte amplia el seu abast i trasllada el seu univers musical als escenaris, oferint una experiència lúdica i educativa pels més petits. Amb seu a Sant Jaume dels Domenys, Som Mainada està impulsat per un equip de músics i educadors que volen posar la llengua i la cultura catalanes al centre de l'educació infantil. La nova proposta escènica combina música en directe, animacions i la participació activa del públic infantil que podrà cantar, ballar i aprendre en un entorn familiar i inclusiu. I acabem explicant-vos també que diumenge es tanca a Moja el cicle Dona i Salut dedicat a la menopausa. Dins del cicle Dona i Salut dedicat a aquesta temàtica que organitza l'Ateneu Mogenc amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest diumenge s'ofereix la tercera i darrera de les sessions amb la fisioterapeuta Laura Márquez. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa de Moja. Durant la xerrada, Márquez oferirà consells i recomanarà hàbits per tenir cura de la salut del sòl pelvià. És una activitat gratuïta, però es recomana reserva prèvia a l'adreça ateneumogenc@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tanquem divendres i setmana parlant de novel·la històrica amb regust penedesenc. I ho fem conversant amb Josep Tor, que acaba de presentar El sepulcre oblidat, un llibre que ens permet apropar-nos a la història de Sant Sebastià dels Gorgs. Josep Tort es troba als estudis de Canal 20 i conversa amb ell el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, com bé dius, ens acompanya l'escriptor Josep Tort. Josep Tort, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Estàs presentant El sepulcre oblidat i ho diem en propietat perquè els actes de presentació no s'aturen i precisament aquest mateix divendres en tens un.
Sí, estic fent doncs la meva última novel·la, El sepulcre oblidat, que treballa o que parla en tot cas de Sant Sebastià dels Gorgs, una idea per insistir en l'espai del Penedès històric, en l'espai de parlar d'Emir Geribert, en l'espai de parlar d'un moment culminant pel que podria haver estat el comtat del Penedès o el comtat d'Olèrdola. I, bueno, en aquest cas em toca anar a Sant Quintí, on el company, el Miquel Florido, em farà d'acompanyant en aquesta presentació.
Aquest mateix divendres, a quina hora i a quin lloc?
Estem parlant de la Biblioteca de Sant Quintí i estem parlant sobre les 7 de la tarda. Parlant de que doncs serà una xerrada informal que formarem els dos escriptors i que d'alguna manera el que pretenem és difondre tot aquest espai cultural de Sant Sebastià dels Gorts del municipi de Avinyonet.
I què suposa per un autor com tu aquestes presentacions, aquest contacte directe amb els lectors? Què t'aporta?
Bueno, doncs ja porto des de fa un temps. Nosaltres, conjuntament amb el Bienve Moya, conjuntament amb el col·lectiu Mirja Ribert, conjuntament amb els altres companys escriptors, tenim una dèria i és donar a conèixer els escriptors penedesencs, donar a conèixer que dins el Gran Penedès hi ha un munt de persones que treballen per donar a conèixer el seu territori, per donar a conèixer que realment hi ha poetes, que hi ha escriptors, que hi ha novel·listes, que hi ha gent que fa assajos i que moltes vegades són desconeguts, no? I que anem a buscar moltes coses fora de casa quan les tenim ben a prop, i la nostra idea és de donar a conèixer tot aquest espai. Principalment, amb el Bienve Moya, la dèria que tenim és de conèixer el Penedès històric i els seus personatges tan cabdals o tan importants com considerem en aquest cas Mirja Ribert.
Mirja Ribert, vas debutar en la novel·la històrica Mirja Ribert, El príncep rebel. Després has fet una trilogia sobre Ermessenda i El sepulcre oblidat. És un llibre d'encàrrec que entenc que vas adquirir aquest bagatge després d'acumular aquests llibres sobre la història del Penedès perquè pensessin en tu a l'hora d'encarregar-te un llibre sobre el mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorts. Entenc que no deixa de ser un elogi, no?, que pensin en tu per específicament aquest treball d'encàrrec.
Home, primer va ser una sorpresa, després va ser una agradable sorpresa i després va ser un elogi enverinat, no? Perquè et creava una responsabilitat sobre un tema que tu t'estimaves i que pensaves que tenia molt de ressò dins el propi Penedès, no? Va ser un encàrrec de l'Ajuntament d'Avinyonet, un encàrrec de sobre els companys que estan tractant de treballar sobre el mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorts, que hem de coincidir, que coincideix amb el mil·lenari de Montserrat, i sembla que tingui una miqueta encobert aquest mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorts. Curiositat que justament el mil·lenari de Montserrat coincideixi també amb el de Sant Sebastià dels Gorts, un que sigui tan rellevant i un altre que no tingui tanta rellevància. El que tractem d'alguna manera és donar a conèixer aquest espai, de donar a conèixer la importància del Penedès històric i insistir en que dins el Penedès hi ha espais encantadors i que tenen una potencialitat brutal per atreure des de turistes fins al punt de vista historiadors o persones que estiguin interessades en qualsevol d'aquests espais. No?
La trama ens porta fins a desvetllar o bé suggerir que hi ha dins d'aquest sepulcre, i ho fas fent ús de la tècnica del flashback, d'anar i venir en el temps, al segle XXI i al segle XI. Per què?
Teníem una problemàtica, no? Vull dir, quan m'encarreguen això em donen molt poc temps per tirar endavant el projecte. Tenia un avantatge que era que coneixia el Mirja Ribert, coneixia la seva mare, coneixia Sant Sebastià dels Gorts, ja ho havia utilitzat, ja havia treballat aquests temes a les meves altres novel·les, i ara em tocava aprofundir en inclús en l'espai, com en el període històric de la seva fundació. Aquí, evidentment, se'm generava una problemàtica que era, jo volia descriure l'espai, o el volia descriure tal com era, però, evidentment, llavors no podia explicar el seu fet fundacional perquè, evidentment, divergia del que nosaltres podem veure actualment. A partir d'aquí, vaig crear una trama en la qual, hi ha dos conceptes, es treballa de dues maneres diferents, en dos períodes històrics diferents, un que seria l'actual, en el qual, hi ha dos arqueòlegs que treballen i que descobreixen o van descobrint els secrets d'aquest espai, i evidentment s'enllaça correctament amb el que serien el moment històric en el qual Ermengarda de Barcelona i el seu fill Mirja Ribert funden aquest espai per crear el monestir del Penedès, per crear l'espai sociocultural, per crear l'espai religiós del Penedès i perquè totes les deixes dels personatges importants del Penedès històric no se'n vagin a Sant Cugat del Vallès o no se'n vagin a Montserrat.
Fas novel·la històrica i sempre des del rigor, ho has reivindicat sempre, però també amb l'honestedat de deixar clar quan allà no arriba la documentació hi ha la teva inventiva o la teva interpretació, sempre amb aquest fonament del rigor. Aquesta és la premissa que sempre et marques.
A mi el que sempre m'agrada ser rigorós, m'agrada que realment el període històric és el que és, la documentació és el que diu, i per tant això és l'únic que no ens podem inventar. Perdó. A partir d'aquest moment I en aquest cas el que sobta molt en aquest monument històric, en aquest moment tan, tan important pel Penedès, és la poca informació que arribem a tenir d'ell, la poca investigació que s'ha fet sobre aquest espai. Això per un novel·lista és brutal, perquè et donen moltíssimes possibilitats per poder inventar una història. Per una persona com jo, que potser el que li agrada és el rigor històric i el que agrada és narrar una sèrie de fets, evidentment doncs, inventant allò que hi ha entre la documentació, doncs pot suposar un hàndicap, no? Tot i així, el repte és suficientment atractiu, no? I a partir d'aquí el que faig és, amb tot el rigor històric, narrar els esdeveniments que van poder succeir, això sí, inventant o tractant de treballar les diferents hipòtesis sobre la realització d'aquest espai.
En qualsevol cas, el fet que aparegui aquesta excavació, la figura dels arqueòlegs, suposo que és una manera, vaja, molt, molt evident de reivindicar que s'investigui aquest espai.
Hi ha les dues versions, no? Evidentment, és dignificar el treball que fan aquesta gent, els arqueòlegs, els arquitectes territorials, totes aquestes persones que treballen per donar a conèixer el nostre espai i que fan, amb els recursos que tenen dia a dia, doncs tracten de dignificar tots aquests espais. I, evidentment, doncs, la segona part, això que estaves dient tu, no? Donar a conèixer un espai que realment, si en el moment que es pugui estudiar una miqueta més bé, ens donarem compte de les possibilitats que té. És un espai que realment, doncs, conjuntament amb Olèrdola, conjuntament amb Sant Martí Sarroca, conjuntament amb Subirats, conforma un equilibri territorial que ens demostraria la possibilitat de la creació d'un comte.
La voluntat és que sigui el teu llibre una aportació a convidar la gent a conèixer Sant Sebastià dels Gorgs. De fet, és una de les funcions essencials que sempre es comenta, que ha de tenir una novel·la històrica bona, d'això, de convidar a conèixer la història que situa en la trama de la novel·la.
Una novel·la històrica el que pretén és ser divulgativa, el que pretén és poder explicar aquelles coses que a vegades la documentació freda no aporta, no? Quan tu llegeixes una documentació, simplement et diu Magrito de Qual, fa això i ho fa al costat i les seves terres que ha venut o ha deixat de venir limiten, fan no sé què. Llavors el que pot fer, el que pot trobar o que pot intentar la novel·la històrica és acostar una miqueta més tot aquest període històric a les persones del carrer, fer una visualització d'aquest espai una miqueta més amena per la gent o pel públic, no? Que és això el que tracta d'alguna manera, explicar l'espai de forma amena perquè la gent quan pugui visitar-lo ho pugui doncs, identificar. I per segona part explicar el moment històric que pel qual es funda aquest monestir i les raons per les quals es funda, no?
En els teus llibres anteriors vas centrar-te en les figures de Mir Geribert, d'Ermessenda, són noms que, ara ho comentaves, tampoc són aliens a aquesta nova història del sepulcre oblidat.
Evidentment, vull dir, puc entomar o puc decidir tirar endavant aquest projecte perquè coneixia una miqueta el període històric en el qual s'utilitzava, coneixia els personatges que actuaven en aquell moment, si no potser hagués sigut una aventura massa complicada, no? Tot i així, en el poc espai de temps, en la poca investigació que he pogut fer, doncs em quedo una miqueta de mal regust en el sentit de poder explicar moltes més coses. Però en el llibre faig una reivindicació de l'espai, una reivindicació de que s'ha d'estudiar una miqueta més, una reivindicació de la importància dintre del possible comtat del Penedès, i una reivindicació de que, doncs, d'alguna manera, si tinguéssim la capacitat de poder estudiar aquest espai, si tinguéssim la capacitat de poder estudiar els altres espais del Penedès, si tinguéssim una miqueta més de recursos, això podria ser la cirereta per donar a identificar el Penedès històric del moment. I ens donaria a entendre, ja no tan sols el Penedès històric del moment, sinó la Catalunya del segle X, la Catalunya del segle XI, que no podem parlar de Catalunya, que podem parlar dels comtats de la marca, però que després resoldria ser la Catalunya actual que coneixem. I això, evidentment, es reivindica amb personatges, com en aquest cas Mir Geribert, com Ermessenda de Carcassona, com Oliva de Vic, com els comtes de Barcelona, Berenguer Ramon Berenguer, i tot un plegat de personatges que van constituir el que ara coneixem com a Catalunya.
Un monestir, el de Sant Sebastià dels Gorgs, que se situa en un context territorial, en confrontació, en conflicte, amb un altre poder religiós, un altre poder polític. Havia de ser la referència religiosa d'aquest comtat que podia haver estat del Penedès.
Jo sempre explico que per tenir un, per poder aconseguir un comtat, per poder fer un espai territorial que sigui independent d'uns altres, necessites tres elements bàsics. Un, estaríem parlant d'una ciutat, un centre administratiu, en aquest cas estaríem parlant de la ciutat d'Olèrdola, estaríem parlant d'un personatge, d'un comte, d'un vescomte, diguem-li com vulguem, però que tingui la capacitat de tindre el recolzament de la noblesa del territori, a més de tenir un exèrcit per poder protegir aquests espais. Hem de recordar que estem al costat dels andalusins i estem al costat d'altres comtats o altres comtes que també busquen la seva pròpia manera de treballar o la seva manera de ser el primer d'entre els comtes, no? I després està evident, necessites un centre religiós, necessites un centre cultural, necessites un centre social que pugui aglutinar tota aquesta cultura, espai religiós o aquestes deixes que estan fent els prohoms de la zona, els pròcers, els prohoms, les persones importants, els nobles, amb capacitat econòmica suficient per poder doncs, guanyar-se una parcel·leta al cel i que deixen moltes deixes aquests monestirs. Controlar aquestes deixes vol dir controlar el territori.
En altres converses amb Josep Tort hem parlat, per exemple, que personatges com Mir Geribert en qualsevol altre país seria tot un heroi, hagués tingut pel·lícules i sèries. Segurament també el mateix llibre que acaba de presentar en Josep Tort podia donar peu a un guió cinematogràfic.
Home, a mi ja m'agradaria, eh? Vull dir, no tindria cap problema perquè algú vingués i em contractés per fer un guió de cinema per fer aquesta una trilogia de pel·lícules o una sèrie o el que fos, no? De fet, sobre Ermessenda ja es va fer alguna sèrie, no? En tot cas, és evident que els personatges històrics s'ho valen. És evident que el període històric s'ho val. És evident que anem a buscar coses fora i que tenim escriptors de gran renom doncs, que han fet personatges icònics, el típic Robin Hood, el típic Ivanhoe, el típic Ricard Corazón de León, el propi Cid, el Cid Campeador, doncs són personatges icònics de diferents espais. I nosaltres doncs, encara no hem sabut doncs, posar en solfa totes aquestes possibilitats que ens genera un personatge de les dimensions de Mir Geribert o d'Ermessenda de Carcassona. Perquè vull dir, tu vas a Girona a parlar d'Ermessenda de Carcassona i sí que hi ha una gent que la coneix, però no hem potenciat el suficient personatges d'aquesta rellevància, no? Visites la catedral de Girona i pots visitar la festa d'un poble, en la seva tomba pots visitar alguns dels seus el seu anell, bueno, diferents elements de la pròpia comtessa que remarquen la importància d'aquesta dona, que remarquen el seu moment capdalt dins d'aquest període històric i que probablement, si no hagués existit, ara estaríem parlant d'una cosa diferent, ni millor ni pitjor. Potser estaríem parlant de que els comtes de Cerdanya s'haguessin imposat sobre el casal de Barcelona i potser la capital estaria a la Seu d'Urgell. Ni millor ni pitjor, però seria diferent.
I com se li desperta al Josep Tort l'interès de la novel·la històrica o l'interès per la història que després vehicules a través de la redacció de novel·les històriques, de l'escriptura?
A mi sempre m'ha interessat la història del meu municipi, la història del meu poble, la història del Penedès. Jo sempre quan vaig a moltes xerrades de les que faig o presentacions dels meus llibres, una de les coses que acostumo a explicar és que a mi ningú a l'escola em va explicar mai la història de Catalunya, no em va explicar, ja quan dic la història de Catalunya, sí que podíem fer una pinzellada, però poca cosa més. Començava els Reis Catòlics. En tot cas, ja si no m'explicaven la història de Catalunya, no m'explicaven la història del Penedès. Si no m'explicaven la història del Penedès, ningú m'explicava la història d'Olèrdola. I per tant, jo quan tenia la sort de poder fer alguna visita amb els meus pares sobre el castell d'Olèrdola i els hi preguntava o els indagava sobre què fan aquestes ruïnes aquí, què fan aquestes restes, com és que ningú les ha estudiat, com és que ningú explica res de tot plegat, com és que ningú té la capacitat de poder dir això, doncs em va crear una situació d'insatisfacció que em va provocar que al llarg del temps doncs, aconseguís anar fent les meves cosetes, les meves històries, intentant investigar a partir d'aquí, intentar conèixer més coses sobre aquell recinte. A partir d'aquí, què descobreixes? Personatges com Mir Geribert, una vegada introdueixes dins a Mir Geribert un tio, una persona, un noble, que va aconseguir declarar-se príncep d'Olèrdola, d'un territori que probablement podia haver estat independent del comtat del Penedès al comtat d'Olèrdola durant el segle XI, de la importància i rellevància d'aquest moment, amb personatges entrellaçats com Ermessenda de Carcassona, Oliva de Vic, Gombau Besora, Berenguer Ramon Berenguer, i dius, i tot això no és conegut, i no és conegut ni a la mateixa Olèrdola. No tinc la qualificació ni de la titulació necessària per poder fer un assaig, ni per poder doncs, fer pedagogia sobre el doblegat, però sí que potser tinc la capacitat de fer una novel·la que em permeti poder explicar tots aquests esdeveniments i potser si tinc sort divulgar-los.
I ara estàs treballant en algun projecte literari?
Estic treballant en diferents projectes literaris i veurem exactament com en surt. M'he pres una petita pausa perquè el tema del sepulcre oblidat m'ha creat, no diré un estrès, perquè tampoc és això, perquè m'ha agradat molt fer-lo, he disfrutat molt fer-lo.
Però l'encàrrec va arribar en molt poc temps, no? Molt,
però l'encàrrec em va donar 6 mesos per poder elaborar la novel·la i això em va provocar doncs, que durant... per la meva manera de treballar, per la meva manera del rigor històric, va provocar que durant els 2 o 3 primers mesos només em dediqués a investigar, a llegir assajos sobre o documentació referent al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs o referent als personatges que tenien que veure amb el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a informar-me de com treballaven els arqueòlegs, de quina manera treballaven, com podien investigar en aquest espai, què podien haver trobat, què podien haver deixat trobar. I això provoca doncs, que t'hagis de decidir en un moment curt de temps quines són els elements que tu has de posar sobre la novel·la. No? La novel·la el que pretenia ser és un espai de divulgació, donar a conèixer el recinte i després donar a conèixer un moment històric. I doncs, bueno, aquest és el final, estic content de la divulgació perquè les crítiques que m'estan arribant doncs, realment doncs, són satisfactòries i això doncs, em fa sentir una miqueta bé.
I ara amb més pausa estàs treballant en un altre projecte.
A més pausa estic treballant en diferents projectes sobre la taula i conjuntament amb companys del col·lectiu Mir Geribert, conjuntament amb companys de l'Agrícol, conjuntament amb altres persones de fora de la comarca que m'han encarregat possibilitats. Més que encarregat, han dit, escolta, ens agradaria fer una cosa similar a la que tu has fet allà, ens ajudaries a treballar, cap problema, tirem endavant. Sempre pensant en la mateixa època, sempre pensant en un moment. Sí que és cert que el que estic treballant, i a més una miqueta més elaboradament, perquè és el que vull treure en curt termini, és una cosa que canviaria una miqueta el ritme de tot plegat, per canviar una miqueta de context i per canviar una miqueta. En tant mateix, veurem com acabarà fructificant i com acabaran fent.
Una història sobre una altra època històrica.
Bueno, una història sobre una altra època històrica, sobre un altre territori, sobre una altra personalitat, però sempre potser canviant una miqueta el context històric, no? Però relacionat amb el context històric. Hi ha molts moments en aquest país, en aquest espai, que penso que hauríem de treballar perquè doncs, la gent els conegués una miqueta millor.
Formes part, ho has apuntat abans, del col·lectiu d'escriptors del Penedès, Mir Geribert, que, entre d'altres coses, està promovent una mostra del llibre del Penedès. En quines altres iniciatives esteu treballant?
Bueno, el col·lectiu doncs, treballa en diferents opcions. La primera opció doncs, és donar a conèixer el Penedès, donar a conèixer que hi ha un conjunt d'escriptors que realment doncs, del Gran Penedès que treballen i que tenen la seva obra i donar-la a conèixer. Després, doncs, d'alguna manera, una de les opcions és donar a conèixer personatges històrics del moment, en aquest cas Mir Geribert, un personatge doncs, que pensem que és cabdal per la història. Quan agafem aquest nom, és més enllà, és una cosa que ens uneix a tot el Gran Penedès, per tant, és un personatge que podia estar des de la Serra d'Encosa fins al Mediterrani, el riu Llobregat, del riu Gaià, a la zona de Torredembarra. Per tant, aglutinaria totes les intencions d'aquest territori, del que anomenem Gran Penedès, i anem treballant en projectes de manera comuna. Ara sempre fem, ho hem fet en aquest moment, dues mostres literàries per donar a conèixer les nostres obres. En aquest cas es va fer a Vilanova i el darrer any es va fer a... l'anterior any, perdó, es va fer Vilafranca. Ara les propostes estan treballant en altres direccions i sempre la idea és que això sigui itinerant perquè pugui marxar. Tanmateix, estem treballant en altres projectes o més microprojectes per treballar en diferents àmbits. És una cosa que fa potser 6 anys que hem engegat, que ens hem donat a conèixer. Hi ha un grup cada vegada més important d'escriptors que s'adhereixen a aquesta iniciativa i que pensem que més enllà de la divulgació és perquè nosaltres també ens puguem conèixer i perquè puguem col·laborar entre nosaltres.
Activitats com presentacions pròpiament ja vinculades estrictament a l'activitat d'en Josep Tor, d'aquesta presentació d'aquest divendres a Sant Quintí, a la biblioteca, a les 7 de la tarda per conèixer més detalls del sepulcre oblidat. Josep Tor, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquest espai de conversa i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Quin divendres. Ha estat intens. Ens agrada que ho siguin tots els dies, però el divendres és el darrer dia i sembla que tot allò que volíem compartir i explicar-vos hi ha de cabre, sí o sí. Hem començat amb la meteo, hi han hagut esports. Hem tingut a l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, que la setmana vinent cedeix el testimoni. Hem festejat també els 40 anys dels Diables de Sant Jaume dels Domenys. Us hem fet un parell de recomanacions de cap de setmana, la nit dels Xarel·los, dissabte a Vilafranca, i diumenge, a la Juncosa del Montmell, l'Imperi als Reis. Hem parlat i molt de pel·lícules perquè la cartellera és immensa aquest cap de setmana i també del segon premi Bogart amb Cineclub Vilafranca. I hem acabat aquests darrers minuts conversant d'història, de novel·la, amb Josep Tort. Gràcies per acompanyar-nos al llarg de tota la setmana i ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana! Keep those love and good vibrations a happening with her. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.